El podcast de Recomana, Tres Cítrics.
Hola a tots, benvinguts al podcast de Recomana. Des dels estudis de Ràdio Fabra obrim la sessió de Tres Cítrics, on els nostres crítics trien, remenen, recomanen i comenten la cartellera teatral. Avui ens acompanyen per rigorós ordre alfabètic Ramon Oliver, Manuel Pérez i Muñoz i Anna Prieto. Hola a tots tres, què tal? Com esteu?
Hola, molt bé.
Feia dies que no ens vèiem, celebrem el retrobament aquí a Ràdio Fabra en aquest últim Cítrics de l'any i com sempre tindrem el rànquing de Recomana, comentarem la cartellera i també us demanarem que ens recomaneu alguna obra per aquestes dates nadalenques on ja sabem que sovint el Tio o els Reis a moltes cases porten com a regal algunes entrades de teatre, doncs avui donarem algunes idees. Comencem fent un cop d'ull al rànquing de Recomana, que com sabeu surt de la valoració mitjana de les crítiques que hi ha publicades a Recomana, a la web de Recomana.
El rànquing de Recomana.
Anem al número 5 del rànquing, on trobem Voltaire Rousseau, La disputa amb Josep Maria Flotats i Pep Planas, una obra que es pot veure al Romea fins al 12 de gener. Ramon, és una obra que tu vas veure, a tu et va agradar i et va interessar força, no?
A mi em va agradar, em va interessar força i em continua agradant i interessant força. I una cosa curiosa d'aquest rànquing és que de les 5 escollides, 4 són reposicions, retorns. Sí. Cosa que, per una banda, és molt bo, vol dir que els espectacles interessants tornen a la cartellera, cosa que sempre reclamem, i per l'altra potser no és tan bona, vol dir que potser els espectacles nous no han interessat tant com els que han estat vistos moltes vegades. No? En aquest cas estem parlant d'un espectacle excel·lent que, d'altra banda, és una reivindicació del legat de Josep Maria Flotats. No? Ara no és el moment de repassar tota la seva trajectòria. Per exemple, sense anar més lluny, ell va ser un misantrop fa uns quants anys, ara que un misantrop ha tornat a la cartellera, un misantrop molt notable, a més. Sí. Però bueno, aquest espectacle és una demostració de com el teatre a l'antiga, si tu vols, amb un cert aspecte vintage, però intel·lectualment ric, que és capaç d'enxampar el públic malgrat tractar un tema tan difícil teòricament com és el debat entre dos filòsofs i aconseguir que això tingui gairebé com un misteri i funciona com a comèdia, funciona com a transmissió d'una informació filosòfica, funciona com a retrat d'una època i funciona també sobretot com a duel interpretatiu. És un espectacle d'una senzillesa escenogràfica absoluta, d'una senzillesa com a muntatge absoluta, però que es recolza amb això, la força de dos actors, especialment amb el magnetisme de Flotats, que estan en estat de gràcia i que funciona de meravella. Jo me n'alegro molt d'aquest èxit i me n'alegro molt que es pugui fer un espectacle ara que parli de gent que teòricament és anticomercial i que en canvi està sent un èxit comercial.
Manol, tu la vas veure també, no?
Sí, estic molt d'acord amb el que diu el Ramon. És un cert viatge cap a un teatre doncs, dels anys 80, dels anys 90, un teatre amb una factura molt, bueno, impecable, amb unes interpretacions diguéssim, memorables, i a més és un teatre que tracta l'espectador amb una seriositat en el sentit que el considera i el fa partícip d'aquest debat filosòfic i que demostra que el teatre que apela a la intel·ligència té un racó destacable a Barcelona i que ningú s'ha d'espantar perquè sigui una obra en la que parlen dos filòsofs, sinó més aviat el contrari. Si és un teatre que apela a la intel·ligència de l'espectador i que tots ens sentim apel·lats, per sí, descomptat.
Aquesta frase, no, a vegades, de que cal baixar el nivell per arribar a un públic ampli, doncs no, es demostra que hi ha casos com aquests en què no és així.
No, al contrari.
Sí, és que és el contrari. Vull dir que al final és una responsabilitat dels creadors de saber tocar un tema i que la gent, tornem a l'essència, que la gent no s'espanti perquè són dos filòsofs, perquè és una obra molt divertida, és una obra amb uns tocs de comèdia, és una obra que no és en el sentit del que planteja i en la forma no és gens elevada, però que té un rerefons i té una sèrie de capes a les quals es pot arribar més a la capa més profunda o quedar-te en la capa més superficial, però totes elles tenen una qualitat indubtable.
I segur que més un espectador, quan ha arribat a casa després de la funció, si no sabia massa de Voltaire i de Rousseau, ha anat a la Wikipedia o on fos a tenir més dades, i això ja justifica un espectacle.
El número 5 del rànquing, i tenim aquest espectacle, es pot veure el Romeo, Voltaire, Rousseau, i el número 4 hi ha La maternitat d'Elna, amb Rosa Galindo acompanyada al piano de Francisco Piccino, amb dramaturgia de Pablo Ley. La podrà veure al Teatre Eòlia. Andreu Sotorra diu a la crítica de Recomana: la dramaturgia consisteix en un conte escenificat ple de petits detalls, a vegades sense paraules, i amb un acompanyament musical que, amb un pianista en directe, crea un clima d'ambientació que transporta els espectadors fins a l'hivern de 1939 i l'èxode republicà. Jordi Bordes diu que l'obra aconsegueix fer de la crua memòria una peça per l'avui inesborrable. Doncs una bona proposta també que apuntem en el número 4.
I que és un clàssic també, perquè jo no sé quants anys fa, però potser 10 o 15 anys, no? Mm-hmm. Que sí, funciona, que torna a la cartellera cada tant en tant.
Torna a la cartellera i això demostra que és un text encara vigent, vull dir, qui sí, no conega la història l'ha de conèixer, perquè és un episodi molt rellevant de la Guerra Civil, i doncs aquest text de Pablo Ley està molt ben retractat i l'obra és molt emocionant.
Anem al número 3, aquí apareix Gol al TNC amb direcció i dramaturgia de Pau Matas i Oriol Pla. L'obra és la que ha triat justament el Manuel per comentar, per tant en parlarem de seguida. Passem al número 2 del rànquing de Recomana i trobem Hermafrodites a cavall o La rebel·lió del desig, al Teatre Tantarantana. També una reposició, com ens comentava ara el Ramon, que en aquest rànquing hi ha molta reposició. L'obra de Raquel Loscos, Víctor Ramín Artur i Laura Vilacremer, una Laura Vilacremer que, a més de ser coautora del guió, també protagonista a l'obra, que recull la seva pròpia experiència, la de testimonis de persones intersexuals. Ja n'havíem parlat aquí, una obra, jo crec que ens va agradar a tots. Què us sembla, Anna? Què et sembla que continuï aquesta obra cartellera també, això, i que estigui valorada? Tu vas dir la teva crítica alguna cosa així com que tant de bo la veies tothom, no? Que hauria de ser de visionat obligatori a instituts, per exemple.
Sí, de fet, la prova que funciona és que va tornar en escena a Poblenou en diversos escenaris, i sí, trobo que és molt necessari. A més, remunta a mites antics i fa com un recorregut, no, de totes les visions que ha considerat aquesta figura de l'intersexual, no? Popularment conegut com hermafrodita, des de teories filosòfiques fins al maltractament que ha patit per part de la ciència mèdica, no? Però acaba d'una manera doncs, molt festiva o molt de celebració, amb un, bueno, el que jo deia, un galop empoderador, no? Perquè parlen d'una horda d'hermafrodites que volen hackejar l'estructura binària del món. I bé, és un missatge com molt positiu, i a més apel·la a la col·lectivitat també, perquè és un personatge que ho ha viscut, una persona que ho ha viscut en primera persona, que parteix de materials biogràfics, però que inclou també testimonis d'altres persones que ho han viscut, i per tant al final l'experiència acaba sent molt potent, no? És com un cor de veus que acaba reafirmant el missatge.
Jo, en aquest sentit, simplement fer un apunt, estic molt d'acord amb el que diu l'Anna. Quan tenim la tendència a recomanar obres i sempre diem que l'hauria de veure tothom, fins i tot els instituts, vull dir, jo penso que és un tema suficientment important i suficientment cabdal en el canvi d'estructura mental que estem fent i que hem de fer tots, i que per tant és una obra per a tot tipus de públic, i no només per a adolescents, sinó per a gent que potser no està tan en contacte amb aquest tipus de discursos, i que per la seva edat hauria d'anar a això i passar-se per les mans o veure o copsar aquest, el que proposa l'obra, que és en realitat és molt revolucionari. És molt revolucionari simplement fent visible una situació que fins ara estava silenciada o estava etiquetada com un trastorn. Per tant, agafar aquestes coordenades noves que presenta l'obra i de fer-lo, com ha dit l'Anna, des d'aquest discurs de la positivitat i des de la col·lectivitat i des d'un discurs que apela a la col·lectivitat, això és un enfocament que no veiem cada dia en aquest tipus d'obres, en aquest tipus de teatre, i que aquesta crida a despertar les consciències és molt important. Crec que és una obra molt rellevant que l'ha de veure tothom. Instituts també, però tothom.
Sí. Exacte. Afegim a la recomanació que, a més del talent i la gràcia, perquè de vegades passa, de vegades hi ha obres que el discurs està molt bé i el pots defensar molt, però la dramatúrgia no funciona igual de bé, no? Aquí sí, aquí la dramatúrgia funciona igual de bé i crea una atracció que en altres casos, en altres discursos, no funciona.
Doncs hi ha aquesta obra que per molts motius per anar-la a veure i com deia el Manuel exactament, doncs per tot tipus de públic. Tenies aquella sensació, això, quan ves l'obra, d'aprendre, no? Estàs veient i dius, estic aprenent moltes coses i a més funciona com espectacle dramatúrgic. I anem al primer lloc, al número 1. Trobem un triple empat, per un cantó, una reestrena, l'obra Ramon, que es pot veure a la Sala Atrium de Barcelona, un espectacle de Marc Monegal interpretat per Francesc Ferrer, que va guanyar el Premi de la Crítica al millor text el 2019, és a dir, fa ja 5 anys, i que encara hi ha aquesta oportunitat de veure la Sala Atrium fins al 12 de gener. Tot un fenomen, no? Un espectacle que aguanti 5 anys.
Mira, es reestrena avui, jo ja aniré avui després del podcast. Sí, no l'havia vist en el seu moment. Tinc
moltes no l'havies vist encara? No. És una estrena per tu.
doncs tenim l'oportunitat de...
T'ho passaràs molt bé. Eh?
Ens la recomanes? Jo encara no l'he vist.
La recomano totalment. Sí? És un espectacle que parla una mica també de la dificultat de fer-se gran, la dificultat de assumir el pas del temps, d'enganxar-se a l'adolescència i no sortir d'allà, i d'un personatge que es veu obligat a retornar en aquest punt i replantejar-se tota la seva existència. Tot portat amb molta música, amb elements de comèdia i amb elements dramàtics molt ben dosificats. O sigui que realment t'ho passaràs molt bé, Anna.
Que bé.
I a més, cal afegir, és l'oportunitat de descobrir el nou espai de la Sala Atrium, que ha augmentat butaques, ha augmentat espai i realment està molt bé. I val la pena, encara que sigui només per això, apropar-se a la sala.
I dèiem que era amb dues obres més que estan empatades, el número una altra reposició, la reposició podríem dir de les reposicions, que és Maricel, la deu als escenaris de Degoll de Gom després de 50 anys de trajectòria i que són al Teatre Victòria fins al mes de maig. Hi ha entrades esgotades pel proper mes, podríem dir, però al cap de 2-3 mesos ja es poden començar a trobar entrades per qui les vulgui comprar i vulgui doncs veure Maricel. I un altre espectacle també.
Que cal afegir que segueix lluent igual de bé que en el seu moment d'estrena, que totes les reposicions, ho veus ara i quan ja has vist l'espectacle tens la por de que el record vagi en contra de la reposició, no? Que et sentis decebut. I no passa això, realment el muntatge aguanta el pas del temps meravellosament bé.
Sí, una partitura, Maricel, és que tu vas impressionant, el que es va fer allà, no?
I aquella escenografia, per favor, sisplau. Allò, no ho hem vist aquí mai, pràcticament. Quan el vaixell trenca les onades al final del primer acte, crea una sensació de gran espectacle que difícilment es pot reproduir.
I un altre espectacle per tots els públics, en aquest cas seria més per, podríem dir, futurs públics teatrals. Està pensat per infants de 0 a 3 anys i està també empatant el número 1 del rànquing amb Ramon i amb Maricel, i és un espectacle vital per nadons, un espectacle concert interactiu que es pot veure al SAT, al Casino de l'Aliança al Poble Nou de Barcelona, i està de gira també per Granollers, Girona. Recordem el títol, Vitals per nadons, i també doncs, té molt bona valoració per part dels crítics de Recomana. Com sempre, recomanem que entreu a la pàgina web on podeu veure totes les crítiques completes que es van variant i es van actualitzant.
I que no l'han vist cap de nosaltres, no? Perquè...
Jo sí que el vaig veure.
Mira. Ah, tu sí que el vas veure? Sí, perquè
va ser reposició i va ser, em va enganxar l'època també de nadó a casa i sí, realment doncs val molt la pena. Tu passes molt bé per públic exacte, de 0 a 3 anys, Ramon. Vull dir,
ens queda una mica lluny.
No te'l recomanaré.
Sí, en parlen molt bé, no? Ha tingut molt, molt bones crítiques.
Sí, no anava a dir això. Sí, no sé si t'hi deixen anar, si ets prou, però està molt bé, realment funciona superbé. A més, això doncs, crea un univers brutal. Ara anem a les obres que heu triat vosaltres. Comencem per Gola, l'espectacle que ha triat el Manuel Pérez Muñoz, ho comentàvem abans. Després de l'exitàs de Travi hi havia moltes ganes de veure la nova creació de l'Oriol Pla, que es torna a reunir amb Pau Mates per crear aquesta peça, on surt sol, sense la seva família, i hem de dir que ja s'han esgotat les entrades per veure aquesta obra al TNC, un espectacle on Oriol Pla mostra tota mena de llenguatges teatrals, no? Comèdia, clown, dansa, performance. Manuel, què t'ha semblat?
M'ha agradat. A veure, és un espectacle amb totes les lletres. Vull dir, és un actor que està en molt bona forma i que posa no només la seva forma física i el seu saber estar a l'escenari, sinó que té tot un bagatge i la posa al servei d'aquest espectacle, no? És un espectacle que ens parla de la gola, del pecat, que és un pecat molt humà. És una explosió de text, danses, slaps, acrobàcies, amb un escenari gairebé buit com un foli, l'Oriol Pla l'omple d'energia, desbordant d'un humor, té un pròleg molt, 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 molt potent, també té un final
i el pròleg, perdó, ara que dius això del pròleg, ja només començar, diu papa, mama, això no us agradarà, aquest espectacle que estic a punt de fer no us agradarà. No sé si penses que és també com un trencament amb el que havia fet fins ara, o sigui, als seus pares els agradarà o no?
A veure, clar, això sense desvetllar massa, perquè ja sabem que no els agrada que desvetllem massa, però sí que hi ha una espècie de continuació en el fet amb Travi, o sí que hi ha un mirall de fons, en el sentit que és un espectacle en el que ell vola sol, sense la seva família, amb el que ell posa tota la seva tècnica i tot el que ha après al llarg dels anys, i clar, el rerefons de ser un artista, de venir a una família d'artistes o d'aquest judici del públic, i entre el públic per descomptat estarà en algun moment o ja haurà estat la seva família, doncs és una llosa, no? És una llosa que una persona que ve d'una família de creadors com és ell la porta, no? I és no només que pensarà el públic, sinó que pensarà del que estic fent, doncs la meva família, que ja es dedica a això fa molt més anys que ell, no? I per tant això és un punt de fuga que està a l'espectacle.
Busca algun terreny segurament més enllà, no? Segurament que no era exactament el que havia fet, no? Pensava, doncs, aquesta part més de performance, o potser em va semblar, perquè clar, és que hi ha referències allà, tu pots veure, sembla allò des de Chaplin, Mr. Bean, hi ha moments que sembla també el Groucho Marx, que està posat amb aquelles ulleres, i no sé, a tu et va funcionar bé l'espectacle? I...
Sí, a veure, és el que dius, hi ha un coneixement de l'art del pallasso, no? Ja de tota la tradició, no podem considerar un espectacle de clown, potser sí, potser no, perquè en un moment en el que ho barreja amb tants elements diferents i amb llenguatges diferents, és com evolucionar una mica el llenguatge del pallasso, no? Hi ha molts referents, està clar que d'aquest art del clown humanista, no? Podem remetre'ns a la tradició més popular de Chaplin o Keaton, però també hi ha referents més propers, no? Jo vaig llegir amb aquesta energia desbordant, vaig llegir també Django Edwards, que és un pallasso d'aquí, que va viure aquí a Barcelona molts anys i que també està dintre de la tradició del pallasso excèntric, que jo crec que és de la que veu molt aquest personatge que ha creat per a l'espectacle l'Oriol, i dintre d'aquesta tradició també, doncs òbviament hi ha referents familiars, però també hi ha referents del gènere, també hi ha moments per a la tendresa, hi ha tota una sèrie d'elements que barreja, doncs, el clàssic elements del pallasso, no? I el pallasso excèntric en concret, que va des de l'humor absurd fins a la tendresa. Ja et digue que és un espectacle que ve a criticar el pecat de la gola, i si té algun pecat, jo crec que és una mica l'excés, no? No tant en algunes escenes del final, que són realment una meravella tècnica i un desplegament d'energia atronadors, però sí és un espectacle, jo crec que per buscar-li algun però en el que se li han volgut afegir molts elements. S'ha de dir que jo el vaig veure amb les primeres funcions, que es va estrenar a temporada alta, i hi havia una unió de materials, una recopilació, fins i tot una acumulació de materials que feia que l'obra durés durant, o sigui, l'obra s'allargués fins a les dues hores. A mi em va semblar que hi havia moments en que es podien haver retallat, perquè hi ha narracions, intranarracions, hi ha números a l'interior de l'espectacle, i tot porta cap a la conclusió, però es fa una mica llarg fins que arriba a la conclusió, fins que arriba, doncs, això, l'apoteosi final, que és aquest número, que és aquesta crítica social que amaga l'espectacle, que és una mica la idea de l'artista enfront al públic i i doncs expressant una mica doncs això el que és, no? Aquesta cosa grotesca, posa un mirall davant de la societat, d'aquesta societat de l'acumulació, d'aquesta societat del consum, d'aquesta fórmula voraç d'estar tot el dia consumint o d'adquirir aliments, en aquest cas que es fa la metàfora a través dels aliments, però també fa una metàfora a través del públic, no? A través de com la voracitat del públic també modifica el comportament de l'artista i com pot arribar a l'artista mogut per el desig d'agradar en ficar-se en dinàmiques estranyes, no? I és també un que aquest que és el gran descobriment de l'espectacle, aquesta part final, aquesta part més diguéssim política, per dir-ho d'alguna forma, o de discurs més complex, que arriba al final, però li costa una mica que arribi al final. Ja et dic, jo el vaig veure molt a l'estrena, no sé si la gent que l'ha vist al TNC igual troba el mateix, o potser ha arribat una mica més girat, una mica més endreçat o amb la maquinària una mica més arreglada, però a mi em va donar aquesta sensació quan la vaig veure a l'estrena.
I a més, ho comentava abans d'entrar, varia d'un dia a l'altre l'espectacle. Vull dir, depèn també, amb aquesta interacció, sense explicar res, però amb aquesta interacció amb el públic, ara estàvem comparant coses amb el Raon de Dèiem i no vam veure exactament el mateix, és a dir, que aquesta voracitat que deies, o no, del públic, doncs fa que ells també reaccionin. Anna, què et va semblar?
A mi em va interessar molt i està en plena forma, com deia el Manuel, està en plena forma l'Oriol Pla. Bueno, jo vaig parlar d'exorcisme clown en un article que vaig escriure, perquè em sembla que, a banda de fer una exhibició de recursos, jo crec que l'objectiu no és aquest, no? Hi ha gent que ha destacat molt aquest fet, no? Que no para de desplegar les seves capacitats acrobàtiques i també la seva viscòmica, però hi ha un rerefons també una mica més amarg, no? També s'exposa molt en el sentit que explora des de la màscara del clown, no? El que és el narcisisme i la part més fosca de la professió teatral, que és també la cerca constant de validació, no? I per això ja, sense desvetllar molt, perquè jo crec que ja vaig fer molts spoilers en la meva crítica escrita, doncs dir que sí, que hi ha una tensió constant amb el públic i que d'alguna manera aquest personatge acaba sent grotesc perquè se sent espremut i perquè el públic és insaciable, no? I no para de demanar-li coses.
Que això és una mica el que li deu haver passat amb ell, a l'Oriol Pla, no? Que està
segurament
triomfant a tot arreu i el deuen requerir de tot arreu, no? De teatre, de cinema, I, per exemple, ell va fer l'opció, va dir, no, jo és que vull fer Travi. Tenia moltes ofertes de fer teatre, de fer cinema, cinema, sèries, etc. I va dir, no, és que trio fer això. I imagino que és el que deu passar també moltes vegades amb artistes que estan molt de moda i estan hiper demandats, no?
Jo la vaig veure també al Nacional, i a més la setmana passada, o sigui, no era ni la nit de l'estrena, i coincideixo amb tu amb el fet de que penso que l'espectacle, que és sensacional, d'altra banda, té un excés, sobretot a la seva part mitjana. Hi ha una màquina expedidora que potser és un gag excessivament allargat i hi ha algun altre moment d'aquesta mena, no?
Sí, però també la màquina expedidora justament parlava abans de l'art del clon excèntric,
és aquesta
espècie d'hipòtesi o d'anècdota en la qual es queda atrapat, i a partir d'aquí surt el running gag que és la clau de qualsevol número de clon.
És una mica la clau també de la filosofia de l'espectacle, per dir-ho d'una forma, perquè l'espectacle es podria dir, si ho tinc tot però no tinc un dono, no tinc res. És a dir, a la vida funcionem a partir del desig, no? Desitgem sempre alguna cosa que ens falta. I si resulta que la màquina ens va servint de tot, però veiem allà que hi dono el que no cau i l'únic que volem és el dono, l'altre no ens serveix, no? Aquí, com a metàfora del desig, també funcionava bé l'espectacle. Jo, de totes formes, a banda de tot, penso que sí que és un acte d'exhibició extrem d'un actor que està en el seu moment culminant a tots els nivells, no? Que acaba de fer una sèrie esplèndida, sobretot per ell, que és el Yo Adicto, on fa una coreografia despullat sensacional. Ell és la sèrie, ell és quasi, gairebé es podria dir que qualsevol pel·lícula, qualsevol espectacle, no, que surt, acaba sent ell una mica el tronc de l'espectacle, i aquí fa una exhibició de facultats extrema. A mi em va venir també al cap en algun moment una pel·lícula molt oblidada i molt bona de Federico Fellini, que es deia Els Claus, que era com l'homenatge que ell feia als anys 70, era una pel·lícula feta per televisió, un homenatge al món dels claus que ell, a mi sempre l'havien fascinat, però molt trist. Era un espectacle on una pel·lícula on et reies molt, però veies tota l'estona la cara oculta d'aquest clau que intenta sempre guanyar-se la rialla del públic i que si no arriba a la rialla se sent destrossat, no? Que és una mica el que passa al final d'aquest espectacle, sense fer spoilers, però hi ha un moment d'aquesta mena, no? Un moment de... O sigui, agradat de debò. Realment han disfrutat, com a mi m'ha semblat, perquè quan la gent reia jo em fixava en qui no reia. Jo estava pendent del que no reaccionava com jo esperava que reaccionés. No? Uh-huh. I això m'ha destruït tota la resta.
I et fa pensar també en la resta del públic, no? També de dir, sí, potser el públic si no reacciona com tu reaccionaries o si et fa interaccionar d'alguna manera, bueno, qui tinc al costat, no?
És curiós. Perquè el públic no sap, tampoc vull desvetllar al final, però el públic no sap molt bé com reaccionar i de vegades opera en direcció contrària, no? Potser el que s'esperaria.
Sí, sí. I m'ha semblat molt interessant ara escoltant-vos i això que deu del tema de la màquina expenedora i també com l'actor, no? D'alguna manera és el... d'ell també intentem anar traient també moltes
exacte
coses i només volem, potser, com deies tu del desig, que faci només una, no? I el anem experiment, no?
I per ser que coincideixo totalment amb tu, el fet d'haver esmentat a Chaplin, perquè a mi em va estar recordant constantment a Chaplin més que mai. Vull dir, vaig trobar que hi havia tants moments que actuava igual que Chaplin,
sí, sí,
a la taula, sobretot, aquella escena llarga a la taula, i Chaplin totalment.
Hi ha una cosa que l'Oriol Pla té, i és una cosa que s'està perdent bastant, i és el llenguatge corporal a tots els nivells, no? Hi ha una tendència a tot el teatre, i especialment al català, a actuar amb un naturalisme, i fins i tot a construir les obres a partir d'un naturalisme en el qual el treball físic dels actors queda en un segon pla i molts d'ells poden fer una carrera tranquil·lament perfecta sense necessitat de tenir aquest control del cos que sí que llueix Oriol Pla i aquest llenguatge, aquest aprenentatge de Lecoq i de tots aquests mestres s'ha vingut diguéssim esvaint al llarg dels anys i per això ens sobta i jo crec que per això ens enjuerna i tenim sentim aquest magnetisme quan vegem l'Oriol, perquè és un llenguatge que ve de l'origen de les arts escèniques i que els grans actors últimament no el desenvolupen. Se'n treballen altres eines, es treballa la veu, es treballa la posició, però aquest domini del cos és una cosa extraordinària, és una cosa extraordinària que abans era més habitual i que Oriol Pla és un gran mestre com pocs avui en dia. No? Si vegem la gran tradició del teatre visual francès, parlem de Chaplin, no? Podem parlar del Thierry, que és descendent directe de Chaplin, doncs també hi ha un treball de cos i potser també en el music hall anglès també hi ha els actors estan més habituats al treball de cos, però potser la nostra escena per aquell naturalisme tan emparentat amb Argentina que s'ha instal·lat, doncs aquest treball és molt més invisible, no? I no és tan clar i tan evident com Oriol Pla, que és un actor en aquest sentit 4x4.
I ara que des d'això de la formació francesa i amb Lecoq, que no tinguin res a veure els espectacles, però sí que el monòleg del Sergi López en el seu moment, del Non-Som, que també ens va sorprendre, també veiem aquest domini també del
clar,
cos i de crear
clar,
realment...
Justament és l'escola,
no?
Justament Sergi clar López també ve d'aquesta escola i ho posava en pràctica en aquell monòleg.
I pels seus orígens, jo estic segur que els pares de l'Oriol gaudiran totalment d'aquest espectacle i sortiran entusiasmats, perquè en el fons també és una reivindicació del legat dels pares, també venen d'aquest món.
Sí, però en aquest sentit jo crec que també el propi Oriol ja fa una picada d'ullet sense desvetllar massa i segurament que en algun sopar de Nadal hi haurà aquest número, sí, tu creus que calia allargar-lo tant? Segur que algun comentari d'aquest tipus, bueno, ja ho explica, ja que els espectadors ja ho veuran, però hi ha alguna picada d'ullet aquest tipus de família d'artistes, bueno, tot el que van veure a Travi, que per cert, es reposa juny al Romea, qui no l'hagi vist i és que si s'han quedat sense entrades pel Gola, poden reprendre Travi al juny al Romea.
No, res, reprenent el que deien, doncs que sí que és un actor molt complet i que potser no estem acostumats a veure aquest tipus, no, de llenguatge que ho toca tot i que posa el cos en el centre, no, i que té coses del mim, coses de la comèdia de l'art. Jo crec que fa com recull un munt d'elements de la tradició, els ha passat pel... Bueno, els ha passat per la seva pròpia trajectòria perquè ho ha viscut des de petit, no és el que dèiem, que recull tota la tota la tradició familiar i va més enllà, no? Perquè també té, té coses del clau contemporani i a més, com heu dit, s'ha prodigat molt en sèries televisives, no? És a dir, que no només té la part de clau ni la part d'actor teatral, sinó que ha desenvolupat molts registres i això el fa com imbatible, no? Gairebé, i fa que crea una adhesió com incondicional en el públic, no? Hi ha com una adoració, no?, de l'Oriol Pla, que em sembla molt bé, molt justa, però és veritat que de vegades sembla que ell mateix ens estigui dient no m'idealitzeu tant,
sí,
no?
Perquè
algú comentava, ell demana que l'estimem tota l'estona, doncs jo no estic d'acord, jo crec que de vegades és com si ens estigués dient no m'idealitzeu tant, saps?
Sí, de fet nosaltres estem aquí fent tota la crítica i parlant i se'ns oblida també que el Pau Matas Noguer també és codirector.
Exacte,
i creador,
sí,
de l'espectacle, perquè fins i tot dintre de la dinàmica de l'espectacle la figura en una aquesta cocreació, que en realitat l'espectacle és una cocreació entre l'Oriol i el Pau.
Sí, jo veient això que deies i que hi ha aquesta sensació de que estàs veient alguna cosa i amb el temps, vull dir, jo crec que ens en recordarem també quan hi hagi Travi, hi hagi també això, hi ha gent que diu, jo he vist a Messi en directe, jo puc dir que hem vist a Oriol Pla en directe i que segurament això jo crec que ens en recordarem,
tant
de bo tingui més vida gola i com deies això, Travi serà a partir del juny. Jo he contribuït una mica a aquesta duració que deies, però no
em sembla molt bé.
Passem ara a l'obra que ha triat l'Anna Prieto, que és Un sublim error, que es pot veure a la petita sala Heartbreak Hotel, impulsada per Alec Rigola, que és un monòleg on el belga Jan Lauwers, de la Nit Company, dirigeix a Gonzalo Conill. I Anna, expliques això, que és un espectacle fet a mida també, no? Parlant pel Gonzalo Conill.
Sí, tornem a un altre solo masculí, sembla que intentarem compensar-ho després d'altres maneres. En aquest cas, res a veure. Jan Lauwers, que és aquest director de la Nit Company, és una companyia de projecció internacional que té intèrprets de tot arreu, doncs ja havia fitxat el Gonzalo Cuní, que és un actor argentí amb molta trajectòria, en molts dels seus espectacles, i de fet no fa gaire va tornar al grec amb un dels espectacles de la Nit Company, que era Billy's Violence. Bé, com que es coneixen molt, doncs li ha fet un espectacle a mida, com deies, de lluïment de l'actor, que li escau molt i que crec que és molt just, perquè és un actor que és excepcional, no? És un actor argentí que s'ha prodigat molt com a performer amb directors o creadors com Carlos Marquerie i com, sobretot, com Rodrigo García, però també ha fet molt teatre de text, un teatre de text sempre una mica monologal, no sé, ha tendit molt als monòlegs i a monòlegs poc convencionals, no? Per exemple, penso en Greus qüestions del 2004, en què feia un boxejador que intentava guanyar-se el cel, no? Entrar al cel, estava en el purgatori, intentava guanyar-se la cops de puny. Bueno, va fer espectacles com King, no? Dirigit per la Carlota Subirós.
L'Oficial Noldor, que també estava dirigit per la Carlota.
També.
Que era un espectacle amb interactuació, amb altres actors, però feia també un solo, un monòleg impressionant.
Crec que és molt la tendència que ha tingut, no? de fer molts monòlegs. Per exemple, el mateix Rigola, no? Que és el director de la sala Heartbreak Hotel, doncs el va dirigir a Who Is Me, Pasolini, Poeta de las Cenizas, bé, etc. Per tant, té tot el sentit del món que aquí d'alguna manera se li faci un petit homenatge a l'actor, jo crec que és una mica això, no?
Perquè hi ha moments també de la seva trajectòria?
En realitat no, és tot molt autoficcional, si és que es pot dir això. No, el personatge es diu Gonzalo, però en realitat no, ni tan sols diu que sigui actor, sinó que se centra, és un personatge, es fa una mena d'autorretrat en el qual el Jan Lauwers projecta coses de la seva vida o de la seva pròpia identitat, però sempre camuflades o transformades en una altra cosa. Però també jo crec que filtra coses de la personalitat d'aquest actor o que jo imagino que hi són, no? Bé, jo crec que aquí apareix... És un actor que té com una capacitat de seducció natural, gairebé a contracor, no? I que de vegades... que sempre guanya, diguéssim, quan se'l deixa... en un treball més performatiu, vale? Havíem comentat allò de les amistats perilloses fa temps, Ramon, bueno, ja hi tornarem, si de cas, on potser en un paper de seductor més convencional no acabava de funcionar, però en canvi quan fa aquest treball de mirar el públic, no? De despullar-se, diguéssim, del personatge i convertir-se com si fos una performance, no? Com si fos ell mateix el personatge, funciona molt bé, no? És com que el públic està convençut de principi a fi. Potser el text no és rodó, és una mica... té moments d'inconsistència perquè fa una mica de... va per uns viaranys que després no saps fins on condueixen, toca temes diferents, com és la identitat, l'amistat a tres, bueno, i diverses coses de... és que no vull desvetllar tampoc. Aquest personatge és una mica com un àngel o com un fantasma, i per tant parla des d'un lloc molt, molt peculiar.
En referència a això que parlàvem abans de les eines, no? I de les eines de l'actor d'Amor i el Pla, jo que és el que explicava l'Anna, estic molt d'acord. Estem parlant d'un actor molt concret que treballa d'unes eines molt concretes, que és un accent molt particular, una col·locació de la veu, una gestualitat, una forma de fer que vegis que és, en lloc d'estar interpretant un personatge, és aquest tipus d'actors que sempre estan pensant que està interpretant a Gonzalo.
Exacte.
Sempre és Gonzalo, no?
Exacte.
I aquesta és part de la gràcia. Hi ha uns boníssims actors que sempre s'estan fent d'ells mateixos, i aquesta és la gràcia, perquè té també una personalitat molt magnètica, una forma d'actuar molt magnètica, i justament fa que això, que qualsevol personatge que faci, encara que estigui fent d'una espècie de fantasma de Pasolini, o en aquest cas una espècie de fantasma creat, sortit de la ment del Jan Lauwers, estem veient el Gonzalo, i això és la gràcia i el que els agrada als actors, no? Als directors, que un actor ja per si ja és una marca i que sempre paga la pena veure'l, i més quan estem parlant d'una sala tan petita que el tens a tocar i que es toca molt, perquè hi ha un joc molt d'interacció amb el públic, no, res invasiu, però sí que hi ha aquesta falta de distància absoluta entre el públic i l'intèrpret, que és l'essència i el sentit de la sala del Herbert Kotel, i justament aquesta obra eleva la potència de la sala en aquest sentit, no? Perquè és un actor d'això, de tenir-lo molt prop i de veure com aquests tres de la seva interpretació es multipliquen amb la poca distància.
Val a dir que ell, a més, és amic personal de Jan Lauwers, uh-huh. I Jan Lauwers ha dit que aquesta obra... que a mi el text em sembla millor del que tu dius, i de fet em sembla millor d'alguns dels darrers textos que ha presentat Jan Lauwers a Barcelona amb altres muntatges de la Nit Company.
Sí, no dic que sigui dolent, però crec que si no fos el Gonzalo Cuní qui el defensés,
sí,
hi veuria
però
molts més.
Jo crec que aquí recupera una mica la línia d'Isabel Arrum, que potser és l'espectacle més emblemàtic de la companyia i d'ell, i fa una oda a l'amistat. Jan Lauwers mateix diu: jo, a mesura que em vaig fent gran, assumeixo que l'amistat és potser el sentiment més autèntic, més pur que hi ha, i d'alguna forma volia plasmar-ho a través d'aquest triangle fantàstic que funciona una mica com a màquina de tot l'espectacle. I una cosa que m'agrada molt és que Jan Lauwers sigui capaç, en un espai tan petit com és l'Hotel Rigola, perquè li podríem dir així, és capaç de muntar-te una escenografia que, a més, és metafòrica i és brillantíssima. Una escenografia recolzada amb objectes de vidre, de cristall, que es poden trencar en qualsevol moment. I, de fet, el perill es materialitza en algun moment. Aquesta fragilitat del vidre, d'alguna forma, també és una metàfora de la fragilitat de la vida i de les relacions
totalment
humanes, no? I acaba l'espectacle, ara farem una mica d'espoiler, però sense revelar massa, amb una escena que a mi em sembla que és un homenatge al meravellós capítol de Dublineses, de Joyce, a Los Muertos.
Sí, jo també ho vaig comentar.
És una recreació d'aquella escena fantàstica de Los Muertos, en la que comença a nevar i un personatge diu: i aquí a la cementiri venim a coincidir tot, la memòria dels vius, dels morts, sota la neu. I ell fa una mena de reinvenció d'aquesta escena, donant-li un toc potser més vitalista, però fantàstic.
La neu que cau sobre els vius i sobre els morts, no?
És un moment fantàstic.
De Dublinesos. total.
Jo, sí. En el text, estic d'acord amb els dos, estic d'acord amb l'Anna, que és un text que passa per moments pràcticament d'inconsistència bastant importants. Però jo crec que tampoc no és un text lineal, és un text que li costa despegar molt, l'argument està plantejat des del principi però no saps on va en cap moment, després ho entens al final, el que està intentant, però sí que és cert que no és un text, realment no explica grans coses, vull dir, potser hi ha dos girs argumentals en tot el però és un ambient que crea i sobretot és una poètica i hi ha una traducció tan bona que ha relat molt bé el castellà que a mi va acabar entusiasmant més aquestes coses de que passen algun moment d'avorriment, en altres d'eufòria i finalment la cosa està tan ben embolcallada que per mi el text sí que jo crec que és del... Bueno, al ser un model tancat és de les coses més ben lligades que jo l'he vist, que jo recordo del Lauers.
Potser posar-te a qüestionar alguna cosa, diria que exceptuant un moment la participació del públic és una mica accessòria, exceptuant un moment bàsic, perquè és la clau de l'espectacle, també. La màgia del teatre, tu creus en la màgia, creus en les meves paraules, si te refies de mi faràs el que jo t'estic dient.
Aquest és un bon moment.
És un moment que necessita la presència d'un espectador.
Totalment.
En canvi, potser en algun altre moment aquesta presència és més accessòria.
En les dues intervencions al principi és una mica més accessòria.
Sí, però jo crec que també està fet per crear aquest, fins i tot aquesta sensació de perill en la qual l'espectador està ficat en aquest ritual que com hem avançat és un velatori i dintre d'aquest ritual doncs és una forma de fer participar al públic i de dir estem aquí tots i jo estic aquí davant però qualsevol de vosaltres podia estar tant ser el protagonista com ser algun en qualsevol moment. Jo crec que aquesta forma és també forma part de l'embolcall final, com igual que l'estructura de vidre és aquesta fragilitat, la forma de pot ser una mica accessòria de fer participar al públic, que ja et dic, sense res violent, que la gent no s'espanti, però aquesta forma de fer participar al públic també està dins del joc de al final la neu cau sobre els vius, sobre els morts.
Sí, no? I d'implicar-nos en el joc.
Exacte, l'espectacle hi ha un que parla, però també vol implicar el que està assegut, també.
Recordem el títol, Un sublime error, al Heartbreak Hotel, i tenim temps també de parlar ara de l'espectacle que ha dit el Ramon Oliver per comentar que és el Misantrop, una obra situada a l'actualitat, a partir del clàssic de Molière, amb direcció de David Selves, protagonitzada per Pol López i Mireia Xalà. L'obra es va poder veure al passat grec i ara ha arribat al Teatre Lliure. Ramon, tu l'has vist al Lliure.
L'he vist al Lliure.
Què t'ha semblat?
Sí. Abans de parlar, el que m'ha semblat, posem una mica d'antecedents. És una obra que Molière la va escriure el 1666, en un moment especialment delicat de la seva vida, no? Per una banda, perquè l'havia abandonat la seva dona. D'altra banda, perquè els dos espectacles anteriors que havia fet, el Don Juan i el Tartuf, que justament és una altra obra que parla de la hipocresia humana, havien sigut molt atacats per la classe política i pel poder monàrquic i l'havien relegat una mica per culpa del missatge d'aquestes dues obres.
És a dir, que tenia motius per ser un misantrop sobrat.
Tenia motius per ser un misantrop absolut, per dir-li al món, vés-te'n a la merda, vull dir, directament. Llavors, què passa? Que el que fa és una obra que, a més, que jo penso que és una obra magistral perquè et situa tu, com a espectador, davant d'un gran dilema. El gran dilema és, estic o no estic amb les opinions d'aquesta persona? Aquesta persona sempre diu la veritat, o el que ell considera la veritat. Sempre posa el dit a l'anafra, sempre està denunciant allò que és manipulació, allò que és mancança de cultura, allò que és vanitat absurda, tal i qual. D'altra banda, és un personatge insuportable en molts aspectes. És un personatge que et pot crear rebuig. És un espectacle solitari que s'alimenta del sentiment de solitud i que viu en la paradoxa en la que viuen els misantrops i qualsevol de nosaltres. La paradoxa de tenir uns ideals com intocables i alhora està enamorat d'una dona que representa tot el contrari d'aquests ideals, no? Representa la frivolitat, representa el coqueteig, representa les ganes de viure, les ganes de festa, tot allò al que ell voldria renunciar, no? Partint d'aquí, adaptacions contemporànies de Misantrop se n'han fet moltes i sense anar més lluny jo penso que David Selves i el seu equip han tingut potser present que l'any 1996 un autor anglès molt, molt reputat, Martin Crimm, va escriure una versió lliure del Misantrop que l'ambientava en aquell Londres immediatament anterior al govern dels laboristes, sí. No? El Blair, aquell moment d'eufòria nacional i tal i qual, i allà ja denunciava anunciava, en una època en la que encara no hi havia xarxes socials, ja denunciava la frivolitat absurda, la vanitat absoluta, la fascinació pel famoseo i pel postureig i per tot el que ara es fa més evident en les xarxes socials. No? D'altra banda, a banda de que s'han vist molts muntatges del Misantrop a Barcelona, jo recordo que no fa massa va venir un espectacle des de Madrid de la companyia Kamikaze, que potser sí. Vau veure, Miguel del Arco, amb Israel El Jarde, que també estava ambientat a l'època contemporània, també es va fer el lliure, i que, malgrat tot, no es calgava el vers original de Molière. Perquè aquí entrem en un dels grans debats que es planteja en moltes ocasions, però aquí està claríssim. Mm. És a dir, si jo agafo un clàssic, i el modernitzo, li faig una versió lliure, li fico mil i una coses que puguin fer-lo accessible, però mantenc l'estructura del text original, estic fent una versió d'aquest text. Però si jo agafo un espectacle en vers, versifico el vers totalment diferent, no. I encarrego a una altra persona que faci una versificació totalment diferent. Encara que mantingui l'estructura de l'obra, encara que els personatges estiguin igual que, com es deien els originals, realment no estic fent el Misantrop, estic fent una altra obra, estic fent un text reinventat. Per tant, el primer que un es pot preguntar és fins a quin punt per arribar a un públic més ampli, amb la idea de que això arribarà a més gent, o més gent jove, o més de... fins a quin punt estic venent un producte que realment ja no és el producte original, perquè si no és el producte original, el que estic fent és banalitzar l'original. Curiosament,
això s'hagués solucionat posant-li, en lloc de titular el Misantrop, hagués-li posat, per exemple, el Misantrop Records.
Exacte,
no?
Qualsevol cosa d'aquesta
manera. Al final estem parlant d'una qüestió potser, diguéssim, comercial. És a dir, si tu utilitzes el títol original, estàs convocant l'aura del títol original i, per tant, et penses que el que trobaràs allà en bona part és el Misantrop original, quan en aquest cas no és el cas.
I això amb Shakespeare ha passat moltíssimes vegades, no? Amb obres que mantenen el títol de Shakespeare després.
En aquest cas estàs entrant en contradicció amb el mateix missatge, per dir-ho d'una forma, de l'obra, perquè teòricament un dels objectius de Molière i de l'obra era ridiculitzar aquesta banalització de la nostra cultura. Llavors resulta que mentre estic ridiculitzant això, arribo a la conclusió que tinc que fer una cosa més banal per vendre-la millor. Per tant, estic contradint el que m'està dient el text, no? Deixant de banda això, aquest aspecte qüestionable, a mi el Misantrop em sembla que és un espectacle que compleix allò pel qual va estar creat. No? És agradable de veure, és divertit, està correctament interpretat, a certs nivells, ara entrarem en un nivell que no em sembla ben interpretat, i en conjunt és una funció pues, que es veu a gust i que gaudeixes d'ella. Però, realment, a banda del que hem comentat, que em sembla bàsic, també és una funció que presenta moltes mancances en aquest sentit. Jo tinc un cert problema amb Pol López des de fa temps, que és que jo veig, abans parlaves tu, Manuel, dels actors carismàtics. Hi ha actors carismàtics que són capaços d'aguantar qualsevol personatge, qualsevol espectacle, que més enllà del carisma tenen una qualitat interpretativa que domina tot, i hi ha actors carismàtics que per mi això sí manca una mica. I Pol López pertany a aquesta segona categoria. Pol López comença l'espectacle molt bé, amb la seva línia, estàs veient a Pol López fent de Misantrop, però a mesura que va avançant l'estructura de l'obra, que entra en un context més dramàtic, que té que capgirar les reaccions del personatge, que té que emborratxar-se fent una de les pitjors borratxeres que jo he vist al teatre últimament. I hi ha una regla d'or segons la qual una prova de foc d'un actor és donar-li credibilitat a una borratxera a l'escenari. No? Pol López no li dona cap. I es permet el luxe després de destrossar un tema emblemàtic de l'Orrit, o el Dia Perfecte, el Perfect Day, que no és una cançó que estigui ficada perquè sí, en aquest cas em sembla una bona elecció, perquè és una cançó que l'Orrit la va escriure per descriure un moment petit de pausa a la seva vida, un dia de pícnic amb la dona que estimava llavors, gaudint de... Després van venir les interpretacions que deien el dia perfecte és una metàfora de les dosis d'heroïna que es prenia l'Orrit llavors, tal, 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 dels seus problemes amb la bisexualitat, i ell mateix va dir no, jo volia fer una cançó per explicar això, només un moment, un dia, un trosset d'un dia en què gaudeixo d'això. Llavors, clar, aquella cançó aquí es converteix en un karaoke col·lectiu que destruís totalment el missatge que té la cançó ficada en allà. D'altra banda, em sorprèn que a l'espectacle hagin actors molt bons, tan desaprofitats.
Això és veritat, l'Albert Prat, per exemple.
L'Albert Prat, un actor excel·lent, que allà no és un secundari, és l'ombra d'un secundari que passa per allà. Mm. I tens a Menéndez.
És una de les coses que sempre passa en aquests textos. És a dir, quan s'actualitza una versió, acabes agafant l'essència, acabes agafant l'estructura i de sobte te n'adones que si aquesta estructura l'has escapçat, hi ha algunes parts que et queden buides. I jo crec que és, a banda de moltes coses que podem parlar de l'adaptació, jo crec que és un dels factors d'aquest espectacle. No? I és que quan fas una versió les trames secundàries són les més fàcils de retallar i al final acaben perdent doncs, els matisos d'aquests personatges.
I potser seria millor directament prescindir d'elles perquè no tenen cap sentit. No? Tens d'altra banda un actor com Menéndez, que té un alter ego musical que es diu Boye, que està causant sensació, l'està petant, que té una personalitat musical molt potent. El desaprofites totalment. Al principi,
el fa fer de pròlogos.
Li permets fer un pròleg. Que és comprometedor i després queda
a mi m'agrada aquest pròleg
a mi també perquè em promet allò que no em dona després l'espectacle. Llavors, em sembla que, donat tot això, amb aquest conjunt, és una versió fallida de no Misantrop, que funciona com un espectacle agradable de veure, digne, simpàtic, i ja està.
Anna.
No, ara que parlàvem dels actors, que m'agradaria destacar que el Norbert Martínez fa un paper... Sí. Molt destacable i que fa fluir molt bé el vers, no? Fa com la contrapartida del misantrop, que és el filantrop, no? I que defensa molt bé la seva postura i que, bueno, empatitzes moltíssim amb ell, no? És a dir...
Tampoc és un filantrop, vull dir, és algú... Que,
és més optimista.
Que vol assentar la realitat.
Més pragmàtic.
És que no pots viure d'esquena al món, perquè viure d'esquena al món significa menysplear sempre a tothom, que no siguis tu, i d'altra banda, perdre oportunitats i guanyar-te amics per tot arreu, no? Però no és un filantrop, tampoc, ell. És algú que vol salvar l'empresa,
en
aquest cas...
Home, però Déu-n'hi-do, li dona la volta als arguments dient que les dificultats en la vida i fins i tot els vicis de les persones serveixen per poder sustentar un sistema de valors, no? Vull dir que...
És un contrapunt dramatúrgic que està col·locat...
Que és de l'original.
L'obra funciona. Jo crec que ja el que parlàvem, més enllà de les limitacions d'aquesta versió, el que és evident és que hi ha un misantrop i que l'estructura continua allà al darrere.
I les rèpliques són molt semblants. Està versificat d'una altra manera, però...
L'estructura està ahí, sobretot el que salta més a la curiositat és que les trames o diguéssim el rerefons del misantrop, que és la hipocresia, és un tema que continua viu i que si canvies les cartes per xarxes socials o els versos o la intenció de ser poeta per la intenció de ser músic, que
això funciona bé, no? Aquesta
els elements són actualitzables com a bon clàssic. Els elements són actualitzables, com diu l'Anna, té la seva gràcia. Ara bé, jo crec que tot i que la versió funciona, a mi em sembla que l'adaptació funciona i que és perfectament adaptable a la Barcelona dels nostres dies, penseu que hi ha un excés d'intentar fer-la moderna, en el sentit que, clar, al situar-la en una discogràfica en ple segle XXI, doncs hi ha una intenció de posar massa elements per fer-la actual i, a més, no només fer-la actual, sinó de fer-la, diguéssim, cool, no? per utilitzar ja l'adjectiu que ja és cool en si mateix. Pues, crec que aquest és un dels perills de l'obra, que acaba enredant-se en una atmosfera, no? de parlar d'unes coses que igual no s'aprofundeix en elles, però que són aquesta part dels elements, no? De la frivolitat de les xarxes socials, i que tinc la sensació una mica de que l'espectacle està totalment, té la intenció de ser modern, i a vegades es passa, no? Com això quan els pares es posen a dir frases que els seus fills adolescents, no? A dir peco, a dir a servir conyo, pues, em sembla que aquesta és una versió feta per una gent que està tota l'estona intentant dir paraules d'adolescent.
Aquesta és la banalització del que parlava abans. Vull dir, d'alguna forma, per arribar a més públic, o teòricament per guanyar-se unes flanxes de públic, potser no aniria a veure l'espectacle, banalitzo el contingut a través de la banalització de la matrúcia.
No està més que banalitzar, jo crec que l'argot no acaba de ser acurat, perquè no s'entén molt bé a quin públic t'estàs adreçant, si a la gent de 20 anys, a la gent... perquè hi ha com un argot que ja no correspon a aquesta generació en certa manera. que és una mica, crec, el que deia el Manel, no?
Sí, em referia a això. Crec que tens la sensació, a vegades, que és una obra que s'adreça també a adolescents per l'argot, per l'ambient que retracta, per les formes, per fins i tot per els tipus de forma musical que s'incorpora, fins i tot per la gràcia del verb, no? De com va fluint el verb o com intenta fer la gràcia aquí i allà i col·locar certes bromes que no estan a l'original i que funcionen a vegades bé i a vegades no tant.
I curiosament, musicalment, és una obra totalment vintage. Està el Conchon, està el Remix, està el Reed, vull dir, realment a aquest nivell fa un salt generacional absolut.
Bueno, és que d'alguna manera, clar, això de ser boomers, no? Vull dir que tota l'estona està parodiat en l'espectacle i és, realment hi ha un xoc generacional, el que està escenificant és... molt més que en l'original, entre la generació boomer i la de les noves tendències musicals, en aquest cas.
D'altra banda, diria que el problema aquest que té el Misantrop és un problema que el tenen molts muntatges de David Selves. És a dir, aquest desig falvorós d'arribar a certes esferes de públic va passar amb el Romeu i Julieta, que era un espectacle que no funcionava, i després ella es va preguntar per què no funciona. No funciona perquè no s'ha arribat ni a captar el teòric llenguatge del públic adolescent o que t'adreces, ni el llenguatge que vingui a veure un Romeu i Julieta. Llavors, per què li va funcionar tan bé la mort de... Tots seran fills meus? Perquè aquesta vegada va baixar el llistó, se'n va anar a una posada d'escena molt clàssica, molt qüestionable, si tu vols, però va manejar bé els fils d'aquest classicisme. A canvi, després, quan agafa una obra i la transforma en el Misantrop, amb el seu Misantrop, veus la necessitat urgent, aquesta urgència desesperada d'arribar allà on no pot arribar.
És cert que li va funcionar molt bé amb la importància de ser franc, no?
Sí.
Aquí ho va lligar molt bé, aquests dos mons, no? I imagino que ha intentat repetir la fórmula amb més o menys encert, depèn de l'espectacle. Però entenc que és la seva fórmula.
El que passa és que la importància, que bueno, estava bé, no era potser un espectacle, però estava força bé, partia d'una comèdia embuixida que ho permetia. En canvi, aquí parteix d'una comèdia dramàtica amb un contingut filosòfic i una reflexió que no ho permet tant.
Jo crec que en aquest sentit, sí. També amb el tema del to, no? Parlava abans de la selecció musical. El Misantrop hauria de volar com una comèdia, perquè és la gràcia, el contrast d'aquell personatge amb la societat hipòcrita que retrata. Jo crec que també en tota aquesta atmosfera de guitarra, una mica grunge, una mica 90, hi ha també una atmosfera una mica que xoca amb la comèdia, i per això hi ha també algunes parts de l'obra que no acaben d'enlairar-se, perquè hi ha un to una mica lúgubre, no? Lúgubre, no tan lúgubre, sinó fosc, i a vegades, doncs, quan venim d'una escena, parlaves del estar lurrit, aquesta cançó i tal, i després intentes contrastar-ho amb el to de comèdia, a vegades no acaba d'enlairar-se també, perquè el propi espectacle li fa pantalla.
Mm-hmm. Val a dir que una de les coses que no sé si funciona o no, però em semblen potser interessants de l'adaptació, és el fet que el personatge de la noia, que interpreta meravellosament la Mireia Aixalà, perquè ella no falla mai, sempre està estupenda.
Està encadenant muntatges que...
Sí, està sempre estupenda. Però aquí, en lloc del que passava a l'obra original, que és la noia de la qual està enamorat ell, malgrat representar tot allò que ho dia, aquí la converteix en una companya de fa anys, amb la que té una convivència, i a més és una treballadora de la seva empresa. Per tant, crea un vincle, diguem, marcat també pel pas del temps. I això funciona a un altre nivell.
Exacte. Ah. Això és una gran diferència, sí, respecte a l'original.
Sí, bueno, ja, diguéssim que el personatge del que interpreta Mireia Aixalà en l'original, fins i tot hi ha una mena de càstig una mica masclista, per dir-ho d'alguna forma, i aquest personatge acaba relegat, i també un altre dels encerts de la versió és un poc haver buidat tots aquests estereotips o si vols un cert grau de misogínia contra els personatges femenins. Totalment. i haver-li donat una mica de volta, i en aquest sentit el personatge de Mireia Aixalà és fantàstic, i les motivacions i sobretot les conclusions que s'estreuen d'aquests personatges, jo crec que és un dels encerts de la posada al dia del Misantrop.
A canvi, anant al que tu deies abans, dos secundaris, els dos personatges secundaris femenins estan molt maltractats, molt lleugerament tractats. Passen per l'escenari i no deixen petjada. No estan potenciats realment.
estem arribant ja al final, després de parlar el misantrop del llibre. Abans d'acabar, dèiem a l'inici que són dates per fer regals, i una pregunta que us acostumen a fer també és: tu, que vas estar al teatre, recomana'm alguna obra per regalar aquest Nadal, així per que pugui agradar, doncs, un públic més general, o que pugui agradar a tota la família. A veure, si us fan dir alguna obra per regalar, Anna, quina diries?
A veure, diverses. Comencem per La Calòrica, Le Congrès ne marche pas, sí, que de fet ja en vam parlar aquí fa...
Clar, això quan et recomano alguna obra, moltes vegades dic, bueno, per qui és, no? Per qui ha de ser, però vaja, per dir així una mica més general, aquesta pot agradar a tothom,
aquesta
no?
Aquesta pot agradar a tothom.
Molt bé.
I que és una mica la idea. És una comèdia, és una obra de maduresa també, de consolidació, i que bé, fa un retrat de la ciutat contemporània, però partint sobretot i posant en el centre el Congrés de Viena, parlant dels absolutistes, passant pel neoliberalisme. Bé, fa tot un recorregut polític i social, però sempre en to de comèdia, i a més compten amb molts recursos, hi ha molta inversió en recursos, en la il·luminació, el vestuari de l'Albert Pasqual. És molt fastuós com a espectacle, a part de ser divertit.
Doncs exacte, i veure La Calòrica, doncs, sempre és garantia que... Sí, sí, jo crec que no he trobat mai a ningú que hagi anat a espectacle de La Calòrica i que m'hagi dit quina cosa més horrorosa, no, a tothom li agrada. Després en diem alguna més, però així per dir-ne alguna. Manuel, una que, amb la que et quedis.
A veure, jo crec que la clau és el que, has dit abans, de per a qui, o sigui, per a qui ens recomana, diguem, per a qui és el regal. Clar, i...
Quina és l'última obra que et va agradar? Això quan a vegades et fan... És una bona pregunta dir, quina és l'última obra que et va agradar?
Sí, no,
aquesta,
però...
doncs, ja et recomano això, no?
És, doncs això, jo he agafat una obra per a tot tipus de públic, i una mica un regal fora de norma per una cosa especial. Vull dir, és una obra que es diu Les paraules dels altres, és un monòleg escrit i interpretat per Roger Torns i la direcció de l'Ayar Alberg, i és un monòleg que el faran al Gaudí, al Teatre Gaudí, des del 20 de desembre fins al 17 de gener. Per tant,
el dia 20 hi vaig, veus?
Agafa en plena època nadalenca. Per tant, és un text que parla en...
I perdona, em sembla que només ho fan un dia a la setmana, eh?
Per tant, és com... doncs això, és un petit monòleg que bueno, el tema de fons és el bullying, però és un monòleg molt ben escrit, és la història de dos nois que es coneixen a l'escola, i sobretot el que retrata és un ambient de violència i un ambient de en principi de companyonia, però que en realitat és el típic ambient de moltes de les nostres adolescències, en el qual sobretot en les colles de mascles es genera un ambient hostil, o unes relacions en les que la violència té un protagonisme molt marcat, i el monòleg aquest el que deconstrueix és aquest ambient, no? I fins i tot adonar-nos de com determinades actituds o determinades violències estan interioritzades a determinades relacions de poder, tenen una càrrega molt important d'actituds negatives, i aquest monòleg que fa és deconstruir una mica això, no? Jo recomano aquest espectacle per a tothom, perquè diguéssim que per sort en els últims anys ja han hagut uns discursos que hem après a veure com estan estructurades les relacions entre homes i dones, hem après a llegir, doncs, el masclisme de la societat i la violència que hi ha cap a les dones, i aquesta obra és molt positiva perquè està justament relacionada en com aquesta violència es genera en el món masculí, i com està latent en el món masculí, i com a partir d'ahí s'expandeix, no? I és un text que a mi em va semblar molt, 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 molt ben escrit, i la posada en escena, per descomptat, també està...
Doncs en prenem nota també. Les paraules dels altres, al Teatre Gaudí. I Ramon, amb quin et quedes?
Doncs jo crec que van un espectacle que no he vist encara, no vas a dir una cosa, no, no? Que encara no he vist, però que en principi promet molt.
T'has vist la versió anglesa?
He vist la versió anglesa, en vídeo, això sí. I l'he escoltat moltes vegades. És un musical que es diu El dia de la marmota, és el musical d'aquest Nadal.
Que es basa en una... La pel·lícula era Atrapado en el Tiempo.
Atrapado en el Tiempo, que és una pel·lícula mítica, que tothom té un culte també enorme al seu voltant. La història, segur que és aquella de l'etern retorn d'una persona que s'aixeca cada matí repetint el dia anterior, la jornada anterior. I és un musical de Tim Minchin, que és l'autor de Matilda, un espectacle que des de fa com 20 anys gairebé triomfa a Londres i als Estats Units, i és un espectacle molt ben construït, molt ben pensat, que té de tot per arribar a tots els membres de la família, per això és un regal ideal, sense ser que Rincló és una obra que pot ser perfectament un musical familiar. Jo he vist un parell de clips que han penjat aquests dies la productora, que està molt bé, funciona molt bé, i a més cal tenir en compte que el material d'Audition, aquesta pel·lícula que tu mateix has esmentat, va tentar fins i tot a Sondheim, va estar tentat de fer un musical a partir d'aquí, és a dir, que descobrir...
Jo la pel·lícula producte... la trobo boníssima, jo trobo és d'aquelles pel·lícules que la veus des de l'inici i t'enganxes fins al final, no pots deixar de veure, a mi em sembla molt, molt rodona.
Doncs el musical també és molt rodó i també te pots enganxar fins al final i potser pots tornar el dia després i regalar amb altra gent una nova entrada.
Doncs ja. Aquí està dirigit per Enric Ambrai, amb la banda de Manu Guix en directe, repartiment amb Roc Bernadí, Diana Roig, Oriol...
La primera vegada que es fa l'espectacle amb un idioma que no és l'anglès, el català.
Ah, sí? Mm-hmm. Ostres, doncs té mèrit. El repartiment hi ha Roc Bernadí, Diana Roig, Oriol Borés, Clàudia Bravo i Júlia Bonjó, que és a dir que hi ha tota aquesta garantia. S'estrena el 22 de desembre.
23.
El 23? El 23. Molt bé. Doncs el 23 de desembre l'estrena. I alguna més? Hem dit que de triar-ne una. Em volies dir alguna més, Anna?
Mira, havia pensat en Lo Nuestro de l'Eu Manzanares, sí, que s'està fent al Texas. De fet, programa dues obres seves per Nadal, El mestre i el mar i Lo Nuestro. I aquesta és una comèdia de tipus costumista, familiar, que ens presenta una família de classe treballadora i una situació tan quotidiana com doncs, el sopar de cap d'any, abans de prendre el raïm, i veiem com cadascun dels personatges doncs, té un secret per amagar, algú té una notícia molt bona, d'altres no tant, i veiem com acaba havent-hi una explosió de comèdia. No? El to és molt naturalista i permet que ens identifiquem molt. Des de la mateixa composició de l'escenografia, que és un menjador familiar, com el de tantíssimes famílies, amb aquells mobles empotrats, aquelles cadires d'escai, polipiel, totes aquestes coses que ens ressonen tant... Bé, té el seu encant, és una obra que es pot veure amb tota la família i que permet empatitzar de manera immediata amb aquests personatges. És amable, és una obra molt amable.
I cal recordar, per si algú li sona això, que es va estrenar a la sala Flyhard.
Sí,
i després
sí,
em sembla que es va veure el Borràs, no? una temporada. Mm. És una reposició també.
En prenem nota,
sí, sí.
Lo Nuestro també...
No és una obra nova, és una reposició, sí.
Ens quedem amb aquesta obra, també el nostre del Texas. I alguna més?
Sí, jo volia... és que hem estat pràcticament tota la sessió parlant de monòlegs masculins. Abans de deixar-ho, dir també que no l'he vist, però m'atreveixo a recomanar-la. És l'obra Mari, que s'estrena la setmana que ve a la Flyhard. Mm-hmm. És un monòleg de la Lara Díez Quintanilla, sí, que parteix d'un text que van publicar a la revista Entreacte, que per cert ara ja faig la cunya. Hem editat en un llibre que es diu Entreactes i que s'acaba de publicar, que fico la cunya publicitària, i aquest text, Mari, precisament és un monòleg de la Lara Díez Quintanilla que és un homenatge a la seva àvia, és un homenatge diguéssim a la línia femenina de la seva família, a la seva àvia, i és un monòleg molt molt personal, molt, molt de vivències, que a més per acabar d'arrodonir aquest gran homenatge a la seva àvia, és un monòleg que interpretarà embarassada a punt de donar llum a la seva criatura, a la Flyhard. Per tant, serà una experiència bastant, bastant intensa, que és l'obra que no he vist i que tinc moltes ganes de veure els pròxims dies. S'estrena el 19, dijous.
Doncs acabem aquestes dues recomanacions.
Moltes ganes també de veure-la.
El text d'Eu Manzanares i aquest de Lara Díez Quintanilla. Doncs avui ha sigut una mica això com el Reis Max, amb Ramon Oliver, avui amb Anna Prieto i Manuel Pérez Muñoz, que ens han portat totes aquestes obres teatrals. Moltíssimes gràcies a tots tres i fins la propera. Que vagi molt bé.
Gràcies.